Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Entrem de ple amb el que ha estat l'impacte del dia. Dic l'impacte perquè ha començat com una notícia que en un principi li hem donat un cert interès, però hem vist que s'ha anat fent grossa i hem dit, home, això ho hem de comentar i ho hem de parlar aquesta tarda. Es tracta de que el jutge, instructor del cas Negreira, ha imputat al Futbol Club Barcelona per un delicte continuat de suborn d'aquest cas, del cas, com dèiem, Negreira.
Ens volen mal.
El magistrat del jutjat d'instrucció 1 de Barcelona considera acreditat que els pagaments fets pel club a José María Enríquez Negreira satisfeien els interessos del Barça. I d'aquí es dedueix que els pagaments van produir els efectes arbitrals que desitjava el club. La interlocutòria ha coincidit en el temps amb un escorcoll de la Guàrdia Civil al Comitè d'Àrbitres de la Reial Federació Espanyola de Futbol pel mateix cas.
Bé, en té tots els detalls el periodista de Successos i Tribunals de la Vanguardia, col·laborador de RAC1, Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
A veure, amb quin capítol tenim avui? Que sigui novetat pel que fa al cas Negreira. Parlem de la imputació al Barça per un delicte continuat de suborn. Això és nou?
Això és nou. Això és un auto que va, una interlocutòria que va dictar ahir el jutge, que l'hem conegut avui, de fet el Barça i totes les altres parts també l'han conegut avui, i això és una novetat rellevant. Per què? Doncs perquè significa un canvi de rumb en la investigació. Això per molta gent pot pensar, bueno, doncs si ja teníem encarrilada una investigació, que canviïn el rumb vol dir no han trobat res i ara segueixen una altra via, o simplement el jutge doncs considera que s'ha d'obrir aquesta línia d'investigació. Recordem a quin punt estàvem, ens trobàvem. Enríquez Negreira era el número 2 dels àrbitres, el Barça durant 17 anys li va pagar 7,3 milions d'euros, en teoria, segons va dir el propi Negreira davant l'agència tributària, abans doncs, que patís Alzheimer, perquè ara ja pateix Alzheimer i ja no recorda res, doncs el que deia aquest senyor és que simplement rebia diners del Barça doncs, per tenir una certa influència perquè no perjudiquessin el club. A partir d'allà es va obrir una investigació, la Fiscalia va presentar una querella contra el Barça i també contra el qui eren aleshores els presidents Josep Maria Bartomeu i Sandro Rosell, no van arribar a la porta doncs, perquè consideraven que el delicte estava prescrit i bàsicament apuntaven a dos delictes. Per tant, dues possibilitats. Una, administració deslleial, que vol dir que algú ha inflat el preu o ha pagat un sobrepreu o simplement ha pagat per un servei que no es va prestar, que això seria, doncs, podria tenir alguna lògica, no? De dir, tu has pagat 7,3 milions d'euros per uns serveis que tu deies que eren d'assessorament, però que en realitat no te'ls feia, no?
Però jo puc pagar el que vulgui, eh?
També oh, claro.
Això s'ha de recordar. Una entitat privada pot pagar el que vulgui pel servei que sigui.
Pues clar.
I l'altre delicte, que és on s'han posat tots els focus, i és la corrupció esportiva, que el Barça pagava a aquest senyor doncs, perquè tingués influència sobre l'arbitratge, sobre els àrbitres, i era una manera de comprar els àrbitres, no? D'alterar la competició esportiva. Això recordem, doncs el Barça s'enfrontava, el Barça com a entitat jurídica, com a club, doncs s'enfrontava a una pena d'una multa, a la possibilitat doncs, que l'intervinguessin judicialment i en un cas molt extrem en la dissolució del club.
Ai, val? Això
és el meu mòbil, perdoneu. Digues,
això
digues.
Era l'escenari que teníem fins ara. I ara què diu el jutge? Doncs que no, que el que s'ha de que ell el que veu a partir d'aquests indicis que ja teníem fa uns quants mesos quan es va obrir aquest cas, és a dir, no ha aparegut cap prova nova, no han fet cap informe nou, és a dir, estem en el mateix punt a nivell probatori, és a dir, hi ha les mateixes proves que ja teníem, i diu, no, és que això no és un delicte de corrupció esportiva, això és un delicte de suborn, que vol dir doncs, que tu li pagues a un funcionari públic perquè canvi, és a dir, bueno, per corrompre'l, no?
Mm-hmm.
Aleshores, aquí dius, home, funcionari públic? Negreira?
No.
Negreira, funcionari públic?
Des de quan?
Doncs el jutge considera que sí, que se l'ha de tractar penalment com a funcionari públic, perquè una federació esportiva és, té una funció pública. Mm-hmm. I com que fa una funció pública, s'ha de considerar a nivell penal doncs, que Enríquez Negreira era, se li ha de donar la condició de funcionari públic, com que se'l considera funcionari públic, per tant, doncs, se li pot aplicar aquest delicte de suborn aquí, doncs els subornadors i el que rep el suborn. No? Mm-hmm. És a dir, per tant, ara mateix, doncs, bueno, ha considerat doncs, que s'ha d'imputar totes les persones que hi havia fins ara, Enríquez Negreira pare, Javier Enríquez fill, i després els presidents que hi havia fins ara imputats, Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu, i els directius Òscar Grau i Albert Soler. I en aquest punt, també ara hem de tirar enrere, perquè tu dius, home, fins ara, en el cas de la corrupció esportiva, el delicte estava prescriu als 10 anys, no? Però clar, a comptar des d'ara. Per tant, si és 2023, tu tires 10 anys enrere, arribes al 2013 i dius, bueno, des del 2013 quin president hi havia? Doncs era Sandro Rosell, que res, va dimitir el gener del 2013, però per pocs dies li enganxa aquest tema. I després Josep Maria Bartomeu. Per això són els dos únics implicats en aquest cas, els únics presidents imputats, perquè, clar, això recordem, aquests pagaments es comencen a fer a l'època de Joan Gaspar des de l'any 2001.
Presumptament.
Però, clar, en el cas del suborn, la pena és més alta, és a dir, aquesta gent, si fossin jutjats per suborn, i s'enfrontarien a penes que podien arribar fins als 6 anys de presó, i això comporta una pena d'inhabilitació de 12 anys, fins i tot. Per tant, el temps de prescripció també és més gran. I aleshores, clar, hauríem de tirar enrere, i en cas que consideressin, o podrien considerar, doncs que el suborn és el delicte que s'escau en aquesta causa, doncs podria fins i tot esquitxar Joan Laporta. Veus? I Joan Laporta podria acabar sent imputat.
Què és el que van? Què és el que van? Ja ho pots dir.
Oh, claro.
És el que van.
Però qui és que ha de considerar si això que apunta el jutge,
doncs mira, això,
és cert o no?
El jutge ho veu claríssim, que ha de ser així. Després ja veuríem si imputa Joan Laporta o no, però existeix aquesta possibilitat. Ara, aquest auto que ha dictat avui, en què imputa el Barça i la resta per suborn, doncs es pot presentar un recurs, primer contra el propi jutge, és a dir, que serà el propi jutge qui resoldrà, que tots creiem que si ell ha considerat això, doncs avalarà la seva decisió, i després, en tot cas, també pot entrar a l'Audiència de Barcelona. I aquí és possible doncs, que el jutge que li digui no, això de suborn, res, no es pot considerar funcionari públic. En cas que consideri que Negreira no és funcionari públic, doncs tornaria amb el delicte de corrupció esportiva, i en aquest cas doncs, no hi hauria cap mena de possibilitat doncs, que Joan Laporta pogués ser imputat en aquest cas.
Anem a fer un parèntesi amb l'explicació que ens estàs fent, perquè, per situar els oients, aquesta investigació a la porta, el que és habitual la porta, la instrueix. Un jutge instructor que em deia el Toni Muñoz que és un jutge instructor, o sigui, ara recull tot un seguit de proves, ella arriba a la seva, fa les seves conclusions, i aleshores, un cop té la instrucció feta, és quan ell aquesta causa la passarà a un jutjat, no? El jutjat de l'Audiència de Barcelona.
Exacte, sí. Si superen els 5 anys de presó, la pena que es demana doncs, a les persones anirà a l'Audiència de Barcelona, si no, doncs es quedarà en un jutjat penal. Però en principi...
Com es diu el jutge instructor?
Joaquín Aguirre, que és un jutge molt conegut perquè ha portat altres causes que...
Que han acabat en res.
Sí, sí.
Com ara?
Per exemple,
no, ho dic perquè no seria la primera vegada que porto una causa que sembla que és una causa d'una gran gravetat, sí. I després resulta que les causes se li han desfent com un sucre en un cafè.
Totalment. I, per exemple, aquí tenim un cas, que és el cas Macedònia, per exemple, no? Que el jutge Aguirre doncs, va considerar, va investigar a la cúpula dels Mossos i, en fi, va considerar doncs, que els Mossos d'Esquadra estaven consorciats amb un narcotraficant per obviar una trama de drogues. Va ser un cas molt polèmic que el jutge Aguirre veia molt clar. Finalment, aquestes persones doncs, van ser jutjades aquest any i tots van quedar absolts després de no sé quants anys i fins i tot per veure doncs, que és un jutge doncs, que li agrada, diguéssim, l'acció o el rebombori.
El protagonisme.
O el rebombori o el protagonisme. Doncs va entrar a la seu central de Gara, al quarter general dels Mossos d'Esquadra, amb la Guàrdia Civil.
Ho recordo. Era el jutge Aguirre.
Era el jutge Aguirre.
Bueno,
després, un altre cas...
Jutge exemple, Notes.
Un altre cas que també vam tenir, que és l'operació Estela, no? Que és el de la Diputació de Barcelona, en què fins i tot, doncs, si no recordo malament, parlo de memòria, però que va detenir a Salvador Esteve, que era el president de la Diputació de Barcelona.
Ho recordo perfectament.
I que al final també va quedar en no res. Vull dir, van ocupar moltes portades,
sí,
va ser molt sonat i al final tot això es va acabar desfent. I l'últim cas, per exemple, és l'operació Volkhov. Recordem, doncs, de la connexió russa amb el procés. Doncs això també s'ha anat desfent i cada vegada queden menys causes obertes per aquest tema. I també era el mateix jutge, no? Vull dir que és un jutge doncs, que acostuma, primer, a obrir molts fronts, moltes línies, fer moltes peces separades. Al final, doncs, sempre troba indicis que per ell són molt greus i que després potser no ho acaben sentant.
Però, doncs aquest jutge Aguirre, no sé si anaven a dir alguna cosa.
No, preguntar si aquest senyor no s'adona, aquest senyor jutge no s'adona que va embrutant el nom d'un munt de persones, perquè mentre surt tot això, els diaris i les ràdios anaven plens, i després, quan passa, ningú no se'n recorda...
Ningú ratifica.
I aquell home...
Ningú ratifica.
O rectifiquen molt petitet...
Ningú ratifica.
I després aquella persona, clar, té tota aquesta cosa sobre el cas del de la Diputació de Barcelona. Clar, aquest senyor, clar, sempre algú pensarà o algú trobarà aquí la màquina d'internet que aquesta persona ha estat perseguida per això i no trobarà que és innocent.
Sí, el jutge Aguirre té una costum que també s'estila en alguns jutges i que jo crec que no haurien de fer, que és que moltes vegades en les seves resolucions, recordem doncs, que ells són instructors, ells estan investigant, ells el que fan és acumular proves, no? Doncs moltes vegades acaben aprofitant aquestes resolucions per anar donant la seva opinió, no? Per criticar alguna cosa o per dir el que sigui. No? Avui, per exemple, ens hem trobat doncs, que, ja dic, són les mateixes proves que hi havia fa uns quants mesos quan va esclatar el cas Negreira. Ell diu els pagaments van produir els efectes arbitrals desitjats pel club blaugrana. Clar, tu com ho saps? No?
Com ho pot provar?
Com es demostra això?
Clar, bueno, doncs
i a més a més es pot demostrar.
No? En base a què? No?
I es pot demostrar tot el contrari, que passa tot el
I
contrari.
En aquesta interlocutòria del jutge Aguirre hi ha un altre fet que volia comentar amb el Toni Muñoz, que el jutge manifesta que no té cap dubte que el Barça va pagar Negreira, ell ja ho dona per fet, però puntualitza que encara que altres equips haguessin fet pagaments similars, la conducta del Barça continuaria revestint indicis de delicte. Això li volia preguntar al Toni Muñoz si això vol dir que la causa es podria estendre a altres clubs, perquè ell no descarta que s'hagi que també estiguin embolicats altres clubs.
Sí, ell de fet el que parla és d'una corrupció sistèmica. Ja, ell ja va anar deixant l'última resolució que va fer fa un parell de... No, a principis de mes de setembre, és a dir, fa res. Doncs ell ja deia que aquí hi havia... o intuïa que hi havia una corrupció sistèmica en el comitè d'àrbitres, no?
Sí, però a quin club acusa?
Bueno, de moment només al Barça. Ah, i ell obre la porta de dir, bueno, si dins aquesta corrupció sistèmica que veiem doncs que hi havia en els àrbitres apareixen altres clubs, el que no farem és arxivar la causa del Barça, sinó imputar també a l'altre club.
Sí, però amb els altres no s'investiga.
Exacte.
Bé, clar, aquí hi ha una cosa que jo crec que és molt important, i és que és el canvi, diguéssim, de paradigma. Fins ara, amb el tema de la corrupció esportiva, que era el delicte que teníem abans, aquí s'havia de demostrar que el Barça havia pagat els àrbitres. Si tu no trobaves... de dir, a qui li has pagat? Bueno, demostra'm a qui li he pagat i aleshores doncs, imputes al Barça. No? Això, com que està sent molt difícil de demostrar, jo crec, el jutge opta per una altra via. I quina és aquesta altra via? Simplement considera que els pagaments, que això ja s'ha acreditat, que el Barça va pagar Negreira, ja són il·legals de per si. Perquè considera que és inadmissible, de fet és la paraula que fa servir, és inadmissible que el Barça pagués el número 2 dels àrbitres, que era qui designava, qui tenia certa mà a l'hora de triar els àrbitres, d'ascendir-los, de baixar-los de categoria i tot això. I per això avui, per exemple, l'escorcoll que s'ha fet a la Federació Espanyola de Futbol, al Comitè Tècnic d'Àrbitres, el que intenten esclarir és, en aquestes actes, aquestes reunions a les quals assistia Negreira, ell què feia, què deia? Ell designava, ell deia si baixaven un àrbitre o no, perquè en cas que ell tingués aquest poder de decisió, ja considera que el pagament que va fer el Barça ja és delictiu. Vull dir, no cal buscar res més, no cal buscar si han comprat un àrbitre o no, perquè ja, amb els fets que hi ha, ja considera que hi ha delicte suficient.
Ens deies que el judici, quan arribi el moment del judici, serà en jurat popular.
Sí.
Perquè... Això, de quina manera condiciona aquest judici?
Bueno, doncs clar, és el delicte... Vosaltres sabeu que pel jurat popular doncs, hi ha una sèrie de delictes que sí o sí acabaran davant d'un jurat popular, no? I els suborns és un d'aquests. Recordem, per exemple, el cas del Francisco Camps, dels trajes, que li van regalar els trajes i tal, que al final el van absoldre. Doncs era per un cas de suborn. Perquè ell es va deixar subornar, en principi, no? I va anar per un jurat popular, és a dir, van ser 9 ciutadans els que van decidir el futur de Francisco Camps. Clar, en el cas, doncs, que ara, després que s'hagin presentat recursos, perquè aquí es presentaran recursos en contra d'aquesta decisió, i en cas hipotètic, doncs que l'Audiència de Barcelona...
Tu pots presentar recursos amb la instrucció del jutge, que el jutge Aguirre, pots presentar recursos.
Tu pots anar presentant recursos.
Abans d'anar a judici.
Sí. Aleshores, imaginem doncs, que mantenen, que tothom veu claríssim que sí, que Negreira era un funcionari públic i que se'ls ha d'imputar suborn, doncs aleshores això, en cas de judici, seria davant d'un jurat popular. I clar, divertit.
Com tries? Com tries?
Clar, perquè recordem que aquí hi ha les acusacions, entre les quals hi ha la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, i Real Madrid, Florentino Pérez, que són acusacions en aquest cas. És a dir, imagineu-vos quan hagin de triar un jurat popular, ciutadans anònims que hagin de decidir el futur del Barça, quin tipus de preguntes faran? Si són del Barça,
Quedaran exclosos, per força.
Bueno, no sé si quedaran exclosos, però bueno, o no sé si pot ser un motiu
d'invasió. Si un ciutadà, clar, és el que dius. Clar, i com comproves que un ciutadà...
Vostè és soci del Barça?
No, però el soci
Bueno, però pot ser aficionat. Hi ha gent que no és sòcia del Barça o del Madrid. Exacte. I són més...
més culers o més merengons.
Bueno, culers, per no dir més...
I aleshores...
Més radicals que un soci que ho pot ser.
Clar, i si invalides a tots els del Barça, que et jutjarà només els del Madrid.
Que també els volies d'invalidar.
Que per ser-hi ha oients que apunten, clar, que tot això que ens has explicat es basa en aquesta teoria del jutge que creu que Rubiales és un funcionari públic. I diuen, per exemple...
Negreira.
Diuen, Negreira es considera funcionari públic i Rubiales no se'l podia fer fora perquè la Real Federació Esportiva...
Privada.
Era una entitat privada, diuen els oients. O sigui,
és com una
incoherència. Sí. I després tinc una pregunta, Toni.
Aviam.
Tu deies, el jutge posa al damunt de la taula aquest nou delicte, que és el delicte de suborn.
Sí.
Ha descartat ja els altres delictes que hi havia fins ara, d'administració deslleial i corrupció esportiva, què passa amb aquests?
Doncs, clar...
Aviam,
està clar que si t'imputen suborn no et podran imputar la corrupció esportiva. Però ell el que diu és que es mantingui allà, i llavors diu, una cosa o l'altra.
Aquest home...
El que és curiós de tot això és que cap de les acusacions que hi havia fins ara, és a dir, fins que no ha arribat... Perquè el jutge Aguirre ha arribat fa poc al cas, perquè ell és el titular del jutjat número 1 de Barcelona, però ell ha estat de baixa. Aleshores, qui va començar aquest cas és la del jutge del jutjat nou, val? Sílvia López Mejía. Aleshores, ella era la jutgessa substituta, és qui va acceptar la querella de la Fiscalia, també va acceptar la denúncia d'aquell àrbitre Xavier Estrada Fernández, i és qui va donar la primera empenta a aquesta investigació, i sempre pels delictes d'administració deslleial i corrupció esportiva. Què passa? Ara ha arribat el senyor Aguirre, que ja està bé de la baixa, i que ja ha deixat, perquè també s'havia dedicat només al tema Volhov, un cop ha arxivat totes aquelles causes del Volhov, ara ha dit, bueno, ara arribo aquí i sóc l'única persona que veu que això és un suborn, perquè clar, ja et dic, les altres acusacions, la Fiscalia, el Madrid, la Lliga, podien haver dit que això era un cas de suborn,
clar, i no ho han dit.
Consideraven que era corrupció esportiva, ni de contracorrent, diguéssim.
Anava a preguntar-te per l'escorcoll que estava fent, que ha fet, no sé si han acabat, a la Real Federació Espanyola de Futbol, que l'ha ordenat Joaquín Aguirre, buscant, d'alguns documents, algunes proves que acreditin aquests pagaments a jutges. En sabem alguna cosa?
Sí.
Buscaven un acte.
Bueno, buscaven alguna prova que confirmi això, no?
Sí, ella... Aquesta investigació la porta la Guàrdia Civil, com la majoria que porta Joaquín Aguirre, sempre confia en la policia judicial de la Guàrdia Civil, i aquest escorcoll s'ha fet a primera hora del matí, encara segueix en marxa, i bàsicament l'objectiu és la clonació dels ordinadors del Comitè Tècnic d'Àrbitres per aconseguir la documentació i veure això que us deia, no? Si Negreira realment tenia aquesta capacitat d'influir, d'incidir en els àrbitres o no. Perquè, què passa? Aquí, Luis Medina Cantalejo, que és el president del Comitè Tècnic d'Àrbitres actual, va dir que Negreira no pintava res, que estava allà, que era un càrrec gairebé honorífic i que feia un paper, diguéssim, de representació. I que ell no tenia capacitat per pujar un àrbitre per fer-lo internacional o no. Però clar, el jutge, com que considera que aquí al darrere aquests pagaments del Barça només es poden entendre com un suborn, clar, ha de veure si realment tenia aquesta capacitat. I per tenir aquesta capacitat ha de revisar aquestes actes. I avui ha enviat a la Guàrdia Civil allà, que estan escorcollant, estan clonant aquests ordinadors, i quan acabin, suposo que d'aquí un temps tindrem un informe amb...
De la Guàrdia Civil.
No expliquis tot, no facis spoiler... Perquè la novel·la aquesta última de la Guàrdia Civil, quan surt? Perquè jo les estic seguint, són molt bones, per cert. Ah, boníssimes, eh? Aquestes novel·les tenen una imaginació, la Guàrdia Civil, boníssima.
No sabia que feia novel·les, la Guàrdia Civil.
No fa altra cosa.
Novel·les de quin tipus?
Les aconsello. Jo no soc de llegir, i aquestes m'atrapen. Una imaginació... Mira, la Conselleria d'Economia en Llames. Aquesta és molt bona.
Sí.
S'ha aconseguit que el 20 de setembre es veu que va com una simulació que es va destruir tota una economia. Una dona que estava allà dalt, que va morir de les mirades, d'unes mirades dolentes d'uns dolents, i va quedar carbonitzada de les mirades.
De les mirades, sí.
És a dir, que estava ben trobat a la imaginació. És brutal. Després, los Jordis Assassinos. Ah, sí. Aquesta és molt bona. Molt bona, molt bona. Sí. Són dos dolents que es diuen Jordi a tots dos. Està molt ben trobat, perquè es lien entre ells, perquè no saben qui és qui.
I com va?
Bueno, són tan dolents que és com quasi com molt exagerat. Sí.
S'enfilen pels cotxes.
Sí, pels cotxes, destrossen cotxes, posen adhesius als cotxes.
Ah, sí?
Bueno, no ven bé ells, però on van ells, els adhesius afloren en els cotxes, al Nike.
Sí.
Molt fort, molt fort. Després, urnes borrascoses, que també està molt bé.
Molt maca.
Les urnes, que dolentes, les urnes molt dolentes, molt. Les coses perilloses, que es veu que tenen un perill que no se sap ben bé quin.
No se sap.
Bueno,
perquè és l'intriga.
La intriga. Al final queda un final obert, perquè no averigües ben bé el perill on collons estava. Aquestes urnes. Això també t'emprenya al final aquests finals oberts.
Són novel·les creades per la Guàrdia Civil.
La Guàrdia Civil. I Terrorisme en Catalunya, també aquest està bo. Aquest ja la volen deixar de vendre. Ara estan parlant de deixar de vendre, perquè és molt massa forta. Sí. Jordi Pujol, El Demonio. Es va publicar el seu dia, també.
Que hi havia exorcismes i tot, aquí.
Sí. Ara, aquesta que dius tu, Toni, molt bé. Barça Negreira, no? Seria que com es titularia això? Sí. Està molt bé. Hi ha tot, eh? Corrupció, suborn, trata de blanques, trata de negreires, trata de tot. De grises. Aquesta m'interessa.
Tinc una pregunta pel Toni, si m'ho permet, senyor Buigas.
Ha
acabat?
Ah, la pregunta. Fer una pregunta sèria.
No. És una pregunta interessant que ens planteja un oient que diu, qui jutja els jutges? Si un jutge acumula investigacions que no porten enlloc, es pot considerar prevaricació de fons públics?
Aviam, si es veu doncs, que un jutge està actuant de mala fe, doncs això, clar, òbviament se'ls pot jutjar.
Però qui ho ha de veure?
Això ho hauria de veure, aviam, qui té la decisió al govern dels jutges és el Consejo General del Poder Judicial, i crec que algú doncs, els hauria de denunciar. No sé exactament com funciona, però sí que és veritat doncs, que s'ha apartat algun jutge quan actua amb mala fe o de forma prevaricadora, efectivament.
Però si la Lamela la van pujar de categoria, no?
Mm. Bueno, clar, és el...
Sí, el cas de Joaquín Aguirre també és bastant curiós. Un dels últims casos, és a dir, l'operació Volhov, molta gent, recordem doncs, que és allò, connexions russes...
Dels enregistraments que es van fer públics.
Sí, sí, és que van gravar
el Xavier Vendrell, David
Madí... Exacte, gràcies, Míriam.
Sí. Durant un any i mig van tenir doncs, un sistema de gravació al cotxe que anava gravant totes les seves converses a veure si trobaven alguna cosa, no? Doncs aquell cas neix d'aquest primer cas que us deia de la Diputació de Barcelona, i allà doncs, qui investigava era l'UDEF, la Policia Nacional. Mm-hmm. I a partir d'aquí l'UDEF, quan el jutge Aguirre diu ui, hem d'investigar aquest altre... Van trobar una conversa de Víctor Tarradellas que parlava amb Xavier Vendrell i també amb David Madí, que els havia gravat i tal, i parlaven allò dels 10.000 soldats russos que havien de venir a
Catalunya. Sí, aquesta és molt bona. Els russos estaven molt bé. Aquest gir de guió dels russos, jo no m'ho esperava.
Doncs, era Miguel Estrogoff, el corredor de Puigdemont.
Exacte.
Doncs la pròpia...
A veure si poden callar, que estem escoltant.
La pròpia UDEF li va dir que no acabava de veure clar aquesta línia d'investigació. I la pròpia fiscalia va dir que no, que estava en contra. Saps què va fer? Doncs li va donar a la Guàrdia Civil i ja està. I aleshores, a partir d'aquí, va seguir tirant del fil en contra, que això, perquè veieu, en contra del criteri de la fiscalia. La fiscalia deia que no s'havia de punxar els telèfons, que no s'havia de posar els sistemes de gravació a aquesta gent, perquè és que no es veia cap indici. Tu no pots gravar a la babalà a veure què trobo. Això és una investigació que es diu prospectiva. Per tant, però el jutge Aguirre va considerar que s'havia de fer. És veritat que van presentar recursos la fiscalia i l'audiència li va denegar, per tant, li van donar la raó al senyor Aguirre i per això va poder seguir. Però que, en fi, aquest cas, que va ser molt sonat, l'operació Volhov, ja neix amb les reticències de la Fiscalia de la Policia Nacional i només amb el favor de la Guàrdia Civil.
Per tant, el jutge instructor del cas Negreira, un jutge amb totes les garanties, el magistrat Javier Aguirre. Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.